Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia i bona hora, amics de Ràdio Estel. És dissabte i en breu començarem amb David Morral, el nostre estimat tècnic de so, Jordi Vilajosana, qui us parla, amb ganes, il·lusió, sobretot un gran somriure. Tenim la voluntat de compartir experiències, vivències, coneixements que ens facin la vida més fàcil, més saludable i, sobretot, més feliç. Aquest matí parlarem amb una residència d'Arenys de Munt, amb la seva directora, amb la seva psicòloga i amb una entranyable usuària. I després, sobre la importància de la felicitat a les empreses. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ara estem amb Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Bon dia i bona hora, com estem?
Bon dia i bona hora, Jordi.
Pues, avui tenim un matí ple de coses interessants.
Molt intens.
I començarem amb el Consell de Salut.
La hidratació és clau per mantenir una bona qualitat de vida. I la incontinència no ha de ser un problema per beure. Limiteu l'alcohol, el cafè, el te i les begudes amb cola. Disminuï la ingesta de líquids cap al vespre. Quan sortiu de casa, localitzeu els lavabos que tingueu a prop. En situacions especials o davant de qualsevol dubte, consulteu el vostre personal sanitari de referència.
Doncs avui, com a tema del dia, tenim una experiència del Josep que és molt emocionant.
Esto que os voy a contar lo vi hace muchos años, cuando yo era inspector de residencias. Y pensad que fui inspector de residencias entre 1991 y el año 2000. Resulta que había una señora en un pueblo que vivía en una residencia y durante su vida, desde su infancia hasta que perdió la vista y perdió el movimiento de las manos, había sido encajera, o sea, hacía encaje de bolillos, bordaba encaje de bolillos. Después perdió la capacidad, vivió con demencia y vivía como abstraída del mundo. La pasaba la mayor parte del tiempo en un sillón y no veía las cosas que pasaban a su alrededor. Hasta que un día vinieron a la residencia unas niñas del pueblo que también hacían encaje de bolillos. Vinieron con sus cojines, con sus agujas, con sus patrones, con sus hilos, y cuando la señora empezó a escuchar el ruido de los bolillos a chocar entre ellos, ese clic, 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 de repente pareció despertarse. Miró a su alrededor y una de las niñas se dio cuenta, ella le hizo un gesto y le acercó el cojín con el que sobre el cual se hacen el encaje de bolillos. La señora lo fue tocando, lo miraba muy detalladamente. Por supuesto, no sabía, no recordaba cómo hacer los bolillos. Pero sí que alguien, un profesional que estaba por allí, pensó una cosa e hizo una prueba. Grabó, como ese hace 20 años, en una cinta de cassette, el sonido de los bolillos al chocar entre ellos cuando alguien hace pues encaje, cuando alguien está haciendo el encaje de bolillos. Y cuando esta señora estaba sola en su habitación o estaba en una sala con otras personas, le ponían ese cassette con esa música, que la música era el encaje de bolillos, y se veía cómo la señora parecía despertar y pasaba un rato agradable. Esto nos hace pensar que en muchas residencias siempre están preguntando a los familiares qué le gustaba a tu madre, qué era significativo para tu madre, qué prefería tu madre. Y hay que ir investigando, porque a veces son estas pequeñas cosas las que hacen que durante un rato al día, como mínimo, puedas ser feliz.
¿Necesitas trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? ¿Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran. L'entrevista.
Després d'escoltar amb Josep de Martí amb aquest relat entranyable, Carles, ara venim al torn de l'entrevista amb una directora d'una residència d'Arenys de Munt. Endavant, Carles.
Doncs sí. Avui contem amb diverses persones de la residència Sant Martí, de la Fundació Bellaterra, una residència que, com dius, està a Arenys de Munt, i contem amb Eva Pardo, la directora, amb Míriam Sorribas, la psicòloga, i amb la Pilar, una usuària. Bona tarda.
Bona tarda, Carles.
Bona tarda.
Primer, voldrem parlar una miqueta, una estoneta, amb la Eva Pardo, per començar una mica orientant on està el centre i com s'hi viu, perquè, a més, hi ha una particularitat d'aquest centre, que és que, si no m'equivoco, des de l'any 1976 és el primer centre privat de Catalunya, oi?
Pues sí, així és. Ja fa 45 anys que hi treballem.
Entenc que tu no fa 45 anys que hi treballes, oi?
Pues no.
I ens podies dir ben bé d'Arenys de Munt on està ubicada la residència?
Pues la residència està ubicada al centre d'Arenys de Munt, a la rambla principal del poble, el qual és un avantatge, no? Ja que facilita molt la vida dels usuaris, que s'integrin dintre de la vida del poble, que surtin, vagin a fer les seves compres, li dona molta normalitat a la nostra vida.
I quina seria, ens podries dir, la manera més senzilla per arribar-hi tant amb transport públic com amb transport privat?
Bueno, per arribar amb transport públic s'ha d'anar amb la Renfe fins a la parada d'Arenys de Mar i després a un autobús que puja fins a Arenys de Munt. I amb cotxe pues, hauria de venir o bé per la Nacional 2, a tot el Maresme, o bé per la C36, no? Així, no sé, l'autopista del Maresme, que ara és gratuïta.
I al centre, quantes places hi té?
Doncs mira, tenim 112 places de residència, de les quals 105 són públiques i 7 privades, i també tenim 30 places de centre de dia, 20 públiques i 10 privades.
I actualment, tant de públiques com de privades, en teniu de disponibles?
Tenim ara el que és residència, està tot ple, i de centre de dia tenim places lliures, tant públiques com privades.
I si algú es volgués informar tant d'una plaça de residència, tot i que ara mateix no n'hi ha gent de disponibles, com una de centre de dia, on hauria de trucar?
Pues hauria de trucar al 93 795 1168.
Perfecte, Eva. El que jo també volia fer-te una pregunta és com és un dia a la residència? Perquè sí que vull que parlem de que us fa diferents, podríem dir, d'altres centres de la zona, de la població o també del Maresme, a part més enllà de, com hem dit, que és a sobre el centre privat més antic de Catalunya.
Bueno, pues jo crec que el que més ens diferència són les persones que hi treballem i també que és un ambient molt familiar.
Hi ha algun tipus d'activitat en concret que tingui molt bona acollida?
D'activitat? Bueno, gairebé jo diria que totes. Bueno, les ulleres Oroi ara és l'última novetat que hem integrat dintre de les activitats. I tot el que els agrada molt als residents també és tot el que són les manualitats, els animals. Tenim ocells, tenim un gat, a l'hort també els agrada molt, totes les activitats que estan relacionades amb el jardí, que tenim un jardí molt gran.
I llavors, en quant a activitats, a part de les més habituals, feu també activitats, podríem dir, per exemple, intergeneracionals, o feu també sortides a fora de la residència?
Sí, bueno, ara amb tot això del Covid, doncs, tot el que són sortides havien quedat molt aturades, esperem retornar ben aviat. Però bueno, sempre hem tingut molta relació també amb totes les activitats del poble, amb l'Ajuntament, també feia moltes activitats amb l'Institut d'alumnes, intercanvis. Nosaltres anàvem a l'Institut a fer xerrades, ells venien aquí a fer activitats amb els avis.
I
molt, diguem.
No, el que també et volia fer una pregunta, que és que tinc entès que des de la Fundació Bellaterra i també des de Sant Martí, la residència, per encertar més amb quines activitats poden encaixar amb els residents, us baseu també molt tant amb el model de l'ACP com també amb els projectes de vida. I per això volia parlar ara un moment amb la Míriam, sisplau.
Sí, hola, què tal?
Hola, Míriam, bona tarda. Recordem que Míriam Sorribas és la psicòloga del centre i amb tu volíem parlar per començar això, és a dir, que ens expliquis on recordis què és això dels projectes de vida.
Val. Els projectes de vida es basen sobretot en donar continuïtat al que dona sentit i significat a cada persona. O sigui, tu quan estàs fora de la residència, quan tens una vida a casa teva, tens un projecte relacionat amb algun objectiu que tu creus que és imprescindible de fer a la teva vida, no? O amb alguna cosa que tu creus que forma part del teu valor, no? Com a persona. Doncs llavors el que se suposa és que quan ingresses en una residència se li ha de donar continuïtat a això. Llavors la nostra funció aquí com a professionals és vetllar perquè els projectes de vida de les persones que ingressen a la residència tinguin continuïtat.
I des de la teva perspectiva, diguem, com a professional de la psicologia, quines activitats portes a terme amb els residents?
Doncs relacionades amb els projectes de vida, totes aquelles que els donin sentit i significat. O sigui, per exemple, una senyora, si durant tota la seva vida ha sigut pagesa, doncs amb aquella senyora pactarem que hi hagin activitats que estiguin relacionades amb l'hort, que hi hagin activitats que estiguin relacionades amb la collita de verdura i fruita o amb la gestió de quan plantar determinades plantes, inclús també a l'hora de preparar determinats menjars, a l'hora de preparar, de celebrar una festa, la tindrem en compte doncs, també perquè potser és important que hi hagi algun pastís o algun postre especial. O sigui, tot això que al llarg de la seva vida, doncs, potser amb ella li ha motivat, que forma part de la seva feina o ha format part de la seva feina o ha format part doncs, com un valor important per la seva vida.
Però el que crec que també hem de comentar és que si en parlem, clar, a les residències actualment la gent que hi viu presenta molta més dependència que potser fa 10 o 15 anys. Per tant, entenc que portar a terme o descobrir quin era el projecte de vida de la persona cada cop és més complicat. Per això et volia preguntar més o menys com ho feu, perquè cada cop és més complicat.
Sí, sobretot, a veure, tenim aquí un compromís i un contacte molt directe amb les famílies, està clar. O sigui, les famílies ens donen les eines moltes vegades per arribar a entendre quin és el projecte de vida de cadascú. I si més no, si en algun cas no s'arriba a determinar quin és el projecte de vida d'algú, doncs llavors el que nosaltres sobretot treballem és per vetllar la qualitat de vida per sobre de tot. Llavors, com que entenem que som professionals de la salut i la qualitat de vida porta salut, i al revés també, doncs anem per aquí. L'objectiu amb aquesta persona serà el de vetllar-li per sobre de tot la qualitat de vida. I amb què ens basarem? Doncs un mínim d'història sempre tenim. Si la persona, per exemple, ha estat fotògraf, doncs segurament treballarem algun aspecte relacionat amb la fotografia, que potser no és el seu projecte de vida perquè no el tenim, però segurament farem alguna activitat amb sentit i significat per ell, i si més no això ja el farà sentir més amb confiança, el farà sentir més orientat i el farà sentir més segur.
I per al compliment d'aquests projectes de vida, em pregunto com ha afectat la pandèmia, perquè imagino això que comentaves, que si algú volia en algun moment de la seva vida arribar a ser fotògraf, la pandèmia i l'aïllament ens va afectar. Ara heu pogut recuperar la normalitat o encara no?
Sí, ara tenim una normalitat absoluta dintre de les mínimes mesures de prevenció que els nostres referents de sanitat ens fan seguir. Però sí, per sort, doncs, la veritat és que tampoc no hem fet massa trencament, perquè realment malgrat estar les persones en algun moment que hem tingut d'estar confinades a les habitacions, també ja ens hem preocupat de donar continuïtat a aquestes activitats que tenien sentit, perquè si no és trencar de cop i volta amb tot el que s'ha aconseguit no era necessari. Llavors, per tant, la Covid tampoc ha provocat en nosaltres un trencament de l'objectiu vital. amb aquestes persones. Llavors, tampoc ho hem viscut malament en aquest sentit.
El fet que, com dius, el Covid no hagi suposat un trencament de l'objectiu vital de la persona és importantíssim, perquè tots sabem que moltes residències, inclús fent-ho el millor que van poder-ho fer, es van veure afectades i tots els seus projectes, tant interns com també d'altres amb els usuaris, es van veure afectats. I per donar fe, podríem dir, del que esteu comentant, tant l'Eva com tu, penso que podríem parlar, com diu en Josep de Martí, amb la que seria la notària de la residència, amb la senyora Pilar. Pilar, bona tarda.
Sí, bona tarda.
Com està?
Bé, molt bé, aquí.
Ens podria explicar com és un dia a la residència Sant Martí?
Perdona la pregunta?
Sí. Ens podria explicar com és un dia a la residència Sant Martí?
Ho explica encara molt bé. Jo estic com si estigués a la meva família, a la meva casa. La veritat, si li dita. Ho passo molt bé aquí, eh?
I com és un dia a la residència?
Tinc moltes persones aquí, que ens cuiden molt bé. I la veritat, fem moltes activitats, jo faig ganxet, faig ponxos, faig cistelles, faig de tot. O sigui, vull dir que també anem a cafè caminar, fem exercicis, però tothom ahí, m'entens? O sigui, ho fem tots, en general.
I quants anys hi porta?
Ara?
Quants anys hi porta a la residència?
Sis mesos.
Sis mesos. És a dir, que no fa molt de temps.
No, fill meu.
I pel temps que porta, com van ser els primers dies a la residència?
Com vas voler vindre aquí? No, com van ser els primers dies? Els primers dies? Oh, molt bé. M'anotava, la veritat, sincerament, el primer dia i el segon, te diré sincerament, m'anotava una mica que es consistís fora del meu puesto, d'on habitualment estava.
Clar.
M'entens? Però després me vaig acoplar, mare de Déu, molt bé. Molt bé, aquí totes les persones, molt maques, les noies que estan aquí, també, la directora també, és com una de nosaltres, la veritat.
I llavors?
Jo crec que aquí també hi ha això de fer-nos en manualitats, fem també estampes, o sigui, postals, que digui.
I l'última pregunta, Pilar? L'última pregunta és, vostè recomanaria la residència amb el temps que hi porta?
No, si l'estic recomanant sempre.
Ah, l'està recomanant sempre.
Però a veure que quin ve.
Doncs li agraeixo molt el seu temps, Pilar.
Vale.
Li agraeixo molt el temps que ens ha dedicat. Moltes gràcies.
Pues vale, moltes gràcies.
Doncs, com dèiem, si algú està interessat en demanar informació sobre la residència Sant Martí de la Fundació Bellaterra a Arenys de Munt, pot trucar al telèfon 93-795-1168 o també entrar, per exemple, a la seva fitxa d'inforesidències. Eva Pardo, Míriam Sorribas i Pilar, moltes gràcies per participar.
Moltes gràcies, Carla.
Vale, gràcies, per tot.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. Troba feina tenint cura de la gent gran. Borsa de treball.
Doncs avui a la borsa de treball ens ha arribat una consulta que penso que pot servir per tothom que treballi a residències o també gent que treballi en altres sectors, perquè pot ser una resposta bastant comuna. I la pregunta que ens han fet va sobre una excedència. Una treballadora d'una residència vol demanar una excedència i ens pregunta quins són els requisits. He buscat una mica en el conveni, hi ha una part que en parla i són bastant concrets amb què es pot fer i què no es pot fer i quan. De fet, per resoldre aquest dubte, entenc que qualsevol conveni és bastant similar. El que diu en aquest cas el de residències és el següent, que per poder demanar una excedència han de portar un mínim d'un any a l'empresa i l'excedència que demanin ha de ser entre 4 mesos o 5 anys. El que també ha de quedar molt clar, que crec que això ho sap tothom, però és bo repassar-ho, el fet de que aquest període que estiguem d'excedència no cobrarem res. És a dir, demanem que se'ns congeli, per dir-ho així, el lloc de feina. Després, el que és molt important és que quan ho demanem, en el moment de demanar-ho, ha de ser almenys 30 dies abans del moment en què volem començar l'excedència. Perquè, si no, ens poden dir que el temps que hem demanat d'antelació no és suficient. I quan, si en algun moment, ens volem reincorporar, també hem d'avisar amb 30 dies. És una altra cosa que també no tenim en compte quan ens vulguem reincorporar. Per últim, per acabar el tema de l'excedència, dues coses importants. Si ens volem reincorporar i el nostre lloc està ocupat, vale? Ens podem reincorporar si hi ha un lloc inferior. Podem dir que volem accedir a un lloc inferior, però amb la condició que si hi ha algun lloc com el que teníem abans, tinguem preferència davant d'una altra persona. Però el que sí que està molt clar és el fet d'una cosa, Jordi, que ens diuen, que és que si nosaltres demanem una excedència, estem treballant a una residència i demanem una excedència, no podem anar a treballar a una altra residència.
No se'n podem anar a la competència.
No podem anar a la competència perquè són entitats similars. Llavors no seria, és a dir, és el mateix tipus de sector. Per últim, sí que això no sol passar, però també és molt important per acabar, ho recalquem així breument, el fet que si demanem una excedència voluntària quan tornem a la feina al cap d'això, diem, entre 4 mesos i 5 anys, quan hem tornat no podem tornar a demanar una excedència de nou fins que no hagin passat un altre cop 2 anys des que hem tornat.
Bueno, encara no hi ha massa diferència de temps.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Avui vull aprofitar el temps de la consulta per comentar un dubte que ens van trucar l'altre dia a InfoResidències. Ens va trucar una persona i ens va dir que com funcionava el tema aquest de la transparència i, a més, que ell volia accedir ja a una residència pública que era la que podia arribar a pagar. Jo li vaig comentar una mica com anava, però vaig veure que, tot i que aquí fem cada setmana aquestes consultes que anem resolent dubtes, hi ha vegades que són dubtes que són repetitius i és bo recordar. Molt breument, comentar que quan diem a InfoResidències que una residència és transparent, no diem que sigui millor que una altra, el que diem és que publica la seva informació. És a dir, que el que estem dient és que si una residència, per exemple, diu que val 2.000 euros i una residència en val 3.000, no és millor la de 3.000 per fet de valer 3.000. Si les dues publiquen el preu i el posen, les dues són igual de transparents. Però si una que val 2.000 no el publica i una que val 3.000 el publica, la que valdrà 3.000 i l'ha publicat serà més transparent que una que no ho ha fet. I així amb tot, és a dir, igual amb les fotografies, amb els professionals. És a dir, publicar la informació és el que fa transparent. Això per un costat. Per l'altre costat, molt ràpidament, per una residència pública, recordem, és que és molt important tenir-ho en compte. Cal la llei de dependència, un grau 2 o un grau 3, si no, no s'hi pot entrar. I a més, és molt probable que, com anem tallant també des de Sant Martí, hi hagi llista d'espera, ja que les places públiques estan ocupades. Llavors, tenim en compte això, que hi ha un procés abans, que és la llei de dependència, aquest reconeixement, i que fins que no el tinguem reconegut i tinguem un grau 2 o un grau 3, no tindríem accés. Tornant un moment al tema transparència, una breu menció, perquè també hi ha confusió o error. Si una residència diu jo tinc cuina pròpia i una altra diu jo tinc catering, si les dues posen el que tenen, són igual de transparents. I pel que fa al tema de preus, aquest senyor que ens va trucar ens preguntava per una residència que tingués inclús sala de billar. Era un senyor que tenia 80 i pocs anys, me'n recordo, no direm el nom, això està clar, però el que ens preguntava era que tingués grans espais. I em deia que si una residència que tingués grans espais li costaria més que una residència que fos més petita. Jo vaig dir, oi tant, perquè si prenem com a referència un pis, per exemple, a Barcelona, per algú que no vulgui anar a una residència, sinó un pis normal i corrent, normalment què val més diners? Un pis de 90 metres o un de 150? Sol valer més el de 150 perquè és més gran. Doncs el mateix passa amb una residència. És a dir, una residència que tingui més espais és molt probable que li costi més diners de forma privada que una residència que sigui pública. I llavors ella em va dir, però llavors he de marxar de Barcelona? I vaig dir, no, has de buscar una residència que s'adapti a tu i sempre en quan tinguis en compte que sigui transparent i que tingui el que tu estàs buscant.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Moltes gràcies, Carles. Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. Fins demà.
Fins demà.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia i els dissabtes també d'un quart de nou a nou del vespre. Recorda, Temps de Benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Bona tarda, Xavier, com estem?
Molt bona tarda.
Sé que m'han dit algú, bueno, m'ho has dit tu, que estàs amagat a la muntanya escrivint un nou llibre. Ens pots fer 5 cèntims?
Estem fent reclusió per poder-nos concentrar i donar el millor de nosaltres mateixos.
Perquè realment poder estar on estàs tu escrivint un llibre, tens molt de guanyat.
Sí, la veritat és que em considero un privilegiat, això de poder-te tancar aquí a la Cerdanya francesa, entremig de vaques i cavalls, en una pau tremenda, facilita molt la concentració i la introspecció vivencial i evidentment, ajuda molt a tindre aquest equilibri per poder abordar un tema sempre atrevit i retador, que és fer un llibre.
I de més, entre setmana, que entre setmana pues, aquí a la Cerdanya encara s'està més tranquil. Els caps de setmana hi ha quelcom més de moviment, però entre setmana entenc que la solitud deu ser plena.
Sí, sí, a més estic a Cerdanya francesa, en el poble d'Aer, i realment és que no hi ha ningú. Vull dir que jo conmigo mismo i mi soledat.
Perfecte. Pues mira,
Sembla un retiro espiritual, això, eh? Sembla un retiro espiritual.
Sí, de tant en quant va bé. Diuen que de tant en quant fer aquest allunyament de la civilització, diuen que va molt bé. I enllaçant amb el que volíem parlar avui et vaig proposar parlar sobre la felicitat a les organitzacions i de quina manera vosaltres, des de la prevenció de riscos, ho tracteu. I si té sentit, a dia d'avui, parlar d'aquest tema. Perquè la felicitat sembla que sempre està de moda, però dintre les organitzacions i després del Covid, té sentit o no té sentit? Vosaltres com ho treballeu?
Bueno, m'has fet diverses preguntes en una. Anem a desgranar la problemàtica existent. Té sentit, home. Sempre té sentit parlar de felicitat. Jo no conec a ningú que vulgui ser infeliç, no? O no conec a cap empresari que vulgui fer infeliç els seus treballadors, no? Llavors, en aquests moments, bueno, doncs en aquests moments, si cap, pren més sentit que mai, no? A pesar de la crisi econòmica, no? Per què? Perquè la pandèmia ens ha deixat en una situació que ja vam comentar en jornades anteriors, en un estat emocional tocat, crispat. La tensió es palpa en l'ambient. Uns perquè han tingut pèrdues en el seu entorn familiar, gent estimada que no ha pogut despedir-se. Uns altres perquè se'ls ha mort gent estimada que, tot i que s'hagi pogut despedir, ha sigut de hoy pa mañana i no li ha donat temps a digerir-ho. Uns altres perquè la crisi econòmica, evidentment, els hi està portant problemes a la seva organització i veuen perillar el seu propi lloc de treball, no? Hi ha molts motius pels quals el Covid ens ha passat factura. I no ens enganyem, les persones som química, som energia. En funció de com sigui aquesta energia, positiva o negativa, l'èxit o el fracàs, tant de l'organització com de les pròpies persones, no? Si l'energia que es destila en l'organització és negativa, per cent de bones raons, això acabarà produint una pèrdua de competitivitat. Per què? Pues molt senzill, perquè aquesta negativitat el que farà serà... La negativitat de l'organització ve donada pel conjunt de la negativitat de les diferents persones que en ella treballen, no? Llavors, què és el que passa? Si es destila negativitat, haurà més tensions internes entre companys, entre treballadors, treballadores i els seus comandaments immediats, entre comandaments immediats i directius de l'organització, i això farà que enrareixi el clima laboral. Quan es té un clima laboral enrarit, tensionat, evidentment, l'empresa està assentada sobre una bomba de rellotgeria. Per què? Perquè els factors estressors són molt més elevats, perquè derivat dels estats estressors s'enrareixen les relacions. En definitiva, el treballador que està tensionat produeix menys i pitjor. Per tant, perdem qualitat, perdem productivitat i augmenten els conflictes interns. Això fa que, en definitiva, es perdi competitivitat. No sé si la contesta era la que volies o m'he extès massa, però he intentat agafar i fer una anàlisi transaccional de l'estat situacional derivat del Covid i la conseqüència, que és la pèrdua de competitivitat de l'organització. Com comprendràs, avui en dia i en la situació que tenim, cap empresa està per perdre competitivitat.
És de les poques persones que parla amb tanta claretat respecte a aquesta variable clau, que és la felicitat com a variable estratègica. Per tant, m'agrada escoltar-ho d'aquesta manera. Jo fa uns anys vaig llegir un llibre, que jo no sé si l'has llegit, que jo el recomano a tothom, que és Reinventar les organitzacions, que ell parla de que per introduir el concepte de plenitud, felicitat o benestar a les organitzacions, però no es té que començar pel que està dalt, pel jefe, pel CEO, pel gerent. Tu creus que això és cert? O podem començar, encara que el líder de l'organització no tingui aquest estat de felicitat?
Bueno, també depèn del tipus de persona, no? Depèn. Pot ser una persona que no sigui feliç, però sàpiga delegar molt en una cadena de comandament intermitja o un equip directiu que sigui feliç. I, per tant, si és conscient de la seva situació conjuntural i transitòria, una altra cosa és el que és un ressabiar tota la vida, no? Llavors sí que, escolta, apaga i vamonos, no? Però si la persona fa l'exercici d'introspecció de conèixer i sap que està passant per una situació difícil, una situació d'enfermetat personal o d'algun familiar, o senzillament que s'ha separat i està en un estat emocional tocat, si té la capacitat de delegar, i això ho podrà fer quan ha seleccionat molt bé els seus companys de viatge, quan ha format molt bé en aquests companys de viatge, pues, si té la capacitat de poder delegar, l'organització no tindria per què ressentir-se. Però si no és així, evidentment, això té que caure en cascada. Qui no creu en la felicitat, evidentment, difícilment pot insuflar una sèrie de mesures per fer feliços els que l'acompanyen, no? Jo sempre dic, i perdoneu-me la vulgaritat de l'expressió, però jo sempre dic que si quan m'aixeco al dematí no trempo en el que faig, escolta, m'ho notarà la meva gent, m'ho notaran els meus clients. Per tant, aquesta impostura no m'aportarà a res bo. En el temps se'n veurà la seva. Realment tens que creure en el projecte i el projecte podrà veure la llum exitosament si et rodeges de persones que no siguin tòxiques, que siguin felices. I tu ajudar-los a ser més felices, no? Com? Pues possiblement ajudant-los en un entorn relacional sa, ajudant-los en el seu creixement personal i professional. Bueno, això són paràmetres que ajuden a fer les organitzacions, evidentment, més felices i més saludables.
I una, des d'Acció Preventiva, quines tipus de polítiques de benestar recomaneu per a les organitzacions? Quan dic polítiques, em refereixo a quins consells que puguin ser simples, perquè els nostres oients el puguin entendre millor, vosaltres aconselleu per realment arribar a aquest punt de benestar, felicitat, plenitud, que ja ens has comentat que és un valor estratègic molt important a dia d'avui dintre les empreses.
Mira, des d'Acció Preventiva hem treballat molt el tema del Covid. De fet, estem molt agraïts perquè l'Ajuntament de Barcelona i una associació empresarial que és APAE ens van donar un reconeixement, un premi de com havíem gestionat el Covid en les nostres empreses clients. No? I què van fer? Pues preocupats per la situació, i enllaçat en el tema de la felicitat, el que sempre recomanem. Primer, mirar-nos al melic. I com mirar-nos al melic de la felicitat de l'organització? Pues proposant a l'empresari i a l'equip directiu, no? L'empresari, si és una petita empresa, no? Això és aplicable a les petites i a les mitjanes i a les grans, no? Però en els empresaris de petites empreses o en els directius de mitjanetes i grans empreses, els hi proposem fer un checklist passar, que cada treballador passi un checklist d'estat emocional, com està emocionalment la persona derivada de com l'ha deixat el Covid en aquest moment. A partir d'aquí, construïm, en base al resultat de tot el que han dit tots i cada un dels treballadors, construïm un mapa de riscos per seccions. I automàticament mirem aquelles parts del negoci on, derivat de la situació del moment, han quedat una mica més tocades. I a partir d'aquí, de consens en el comandament intermig i de consens en els treballadors d'aquella àrea de competència, d'aquella secció, ens posem a treballar com podríem fer que recuperéssim l'estat en què estàvem abans del Covid. Evidentment, nosaltres podem tindre cents de bones idees, nosaltres som uns facilitadors de mitjans, però això passa per l'escolta activa de tots i cada un dels treballadors i, per altra banda, per treballar conjuntament amb ells. Nosaltres no som Déu, no tenim la bola màgica. Nosaltres necessitem escoltar per saber a on grinyola emocionalment l'organització i, a partir d'aquí, necessitem arremangar-nos i, en base a les nostres idees, treballar conjuntament en els afectats. A partir d'aquí, us quedaríeu sorpresos, i si després tenim un momentet, us donaré més dates dels resultats espectaculars que hem tingut treballant des de les emocions, des de les sensacions dels treballadors i reconduint les situacions adverses.
Ara un moment de publicitat.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ja tornem a estar aquí amb en Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. No és fàcil trobar gent amb l'experiència i empreses, organitzacions amb l'experiència que teniu vosaltres des d'Acció Preventiva. I m'agradaria fer-te preguntes concretes i amb resposta molt, molt curta. El càrrec influeix en la felicitat? És a dir, la persona que està més amunt d'una organització és més feliç o més infeliç? Com va això, per la vostra experiència? Si jo sóc el CEO d'una empresa, seré el més feliç o el més infeliç de tot en relació al de la persona de primera línia? Ja sé que aquestes paraules, Xavi, a tu no t'agraden i et parlaràs de col·laboradors, ho sé, perquè ho tinc apuntat, quasi marcat a la pell, perquè ens ho vas comentar la setmana passada. Però el càrrec condiciona la felicitat?
No. Hi ha gent que és feliç en res i menys, i res, és la seva capacitat interna de fer que li agradi allò que està fent en cada moment. I hi ha gent que, per més que anadi en l'abundància, i tot li surti bé, sempre remuga. Per tant, no té res a veure en el càrrec la felicitat. De fet, vam participar en un estudi que vam fer juntament amb la Universitat d'Oxford a 41.000 persones, i una de les variables que tocàvem era si el càrrec, bueno, la mateixa pregunta que tu m'has fet, si el càrrec condicionava la felicitat de la persona, i es va veure claríssim que en cap dels casos.
Vale, pues llavors això és una bona notícia per a la gent que ascendeix jeràrquicament, perquè hi ha una tendència a creure que més responsabilitat, més estrès i, al final, menys felicitat. La cultura organitzativa de les empreses... Perdona.
Perdona que et talli. Sí. Depèn de la capacitat que tingui aquesta persona per autogestionar-se aquest estrès.
Correcte.
Per tant, no és inherent al càrrec, és inherent a la persona, a com es gestiona els estats estressors.
Vale. La cultura organitzativa, la personalitat de l'empresa, afecta el nivell de benestar o felicitat que pugui tindre?
Sí, totalment. La cultura organitzativa, si hi ha una cultura basada en la participació, en el diàleg, en l'escolta activa, això fa que els col·laboradors sentin que se'ls té en compte. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, una persona, quan se'l té en compte i se'l deixa participar de la presa de decisions, o si no participa de la presa de decisions, però senzillament si ha sigut bo per agafar i suggerir idees, després se li dona feedback de si s'aplicaria aquella mesura o no i el per què, doncs, evidentment, la persona és agraïda i això contribueix en gran mesura al sistema de gestió de l'empresa que pugui ser feliç o infeliç l'organització.
Sí. I més preguntes. Avui aprofito una miqueta més. El model d'organització d'una empresa, si és un model d'organització molt jeràrquic, poc jeràrquic, si és funcional, matricial, pot afectar a la motivació o a la felicitat de l'organització? O és una cosa que en diràs no té res a veure?
No, sí que té a veure. Contra més jerarquitzat, menys participació i diàleg. I evidentment, el més jerarquitzat que hi ha en aquest món és a l'exèrcit. I, evidentment, en el cabo ras no se'l deixa participar de la presa de decisions. Senzillament, té que acatar-les, té que assumir-les sense poder dir la seva i sense que se'l tingui en compte. Això afecta i molt a la felicitat de l'organització, i tant que sí.
Llavors, jo conec que hi ha algunes empreses, cada cop més, amb el tema del Covid, aquesta informació l'he perdut, perquè no he estat en contacte amb aquestes empreses, que tenen realment polítiques de desenvolupar el benestar pels seus treballadors, basat molt en activitats, en tallers, en cursos de formació. Tu creus que això és bo? O es pot convertir en una política de regalar caramels i que al final el treballador sempre esperi a veure què em regalarà l'empresa i acabi per desmotivar el treballador?
Home, en si et tindria que dir que sí, que és una bona política. Si bé cert és que, clar, si fem aquestes accions que tu apuntaves però fallem en lo bàsic, pues, evidentment ja podem fer, impulsar per l'organització anar a prendre canyes quan sortim del treball, i inclús ja no impulsat per l'organització, pagat per l'organització. Però, bueno, això està molt bé, però si després el meu comandament és un dèspota, bueno, ja no dic que vagin al llàtic perquè l'esclavisme ha passat a la història, però si, com dèiem fins ara, no em deixa participar, no em té en compte, jo sóc un número més i em pot pagar la cervesa, que se n'anirà a prendre-la al meu comandament immediat, pues en la seva senyora o els seus fills, però no, que no compti amb mi, no? O sigui, totes aquestes coses, a major abundamiento, tot suma, però sempre i quan no falgin les palanques base, com puguin ser pues, l'escolta activa, la participació i diàleg, el treball en equip, que tot això ajuda a fer caliu i d'alguna manera a que floreixi un, el que els americans diuen good flavor, no? Un bon aroma, un bon ambient.
Llavors, m'estàs dient, a modo d'un resum molt resum, que la felicitat o el benestar de les organitzacions al final depèn d'una bona política de comunicació interna.
Sí, arropada en una, no només en una política, que sí, per suposat, però la clau està en posant el treballador en el centre del negoci. Sí? Les persones felices, fruit de l'estudi que hem fet juntament amb la Universitat d'Oxford, les persones felices en el seu lloc de treball tenen un rendiment del seu temps que treballen, rendeixen el 80%. És a dir, imagineu-vos, de 5 dies de la setmana que treballem, treballen a full, a full, a full, a full, a full, al 100%, 4 dies. En depriment de les persones que no són felices en el seu lloc de treball, que només, productivament parlant, només aprofites 2 dies en lloc de 4. O sigui, que tenim interferències en el nostre lloc de treball, fruit d'esmorzars, fruit de que ve un em diu una cosa, un altre em diu una altra, bueno, sempre hi ha mermes de temps, no? Una persona feliç en el seu treball, que s'entrega, que li posa l'ànima, el 80% del seu temps que treballa l'aprofitem. Això són 4 dies a la setmana. Les persones que no són felices només aprofitem 2. Si això ho extrapoles en un any, vol dir 100 dies tirats al cubell de la basura. Imagineu-vos el cost que suposa això. És enorme, no? Vull dir, clar, us poso un altre exemple, perquè també pugueu tangibilitzar-ho. Per què una baixa per un simple encostipat d'una persona que està tremendament feliç i motivada en el seu lloc de treball no fa baixa laboral, tot i que tingui una grip de nassos i el temps que empujar perquè se'n vagi a casa, perquè fumarà una epidèmia interna a dintre de l'empresa. Mentre que una altra que no està identificada, que no està feliç, t'agafa una baixa i aquell encostipat de 3 dies pot arribar una setmana o 10 dies. Ostres, i això està contrastat, ho hem tangibilitzat, ho hem comptat, ho hem mirat. Vull dir, ostres, jo us faig una reflexió més. Les persones que no són felices són 3 vegades menys no productives que les felices. L'estàndard de qualitat del treball que desenvolupa la persona, si està feliç en el seu lloc de treball, en la seva empresa, el seu nivell de qualitat és 4 vegades més elevat que el que no ho és. I aquests indicadors, ostres, marquen una diferència brutal de que la miopia del dia a dia dintre de les organitzacions fa que no reparem en això i que veiem això de la felicitat com un esnovisme, no? Ostres, ara los americanos han tret això a la màniga i ostres, ara està de moda. No, no, no. És que, escolta, si indexem a KPIs, a indicadors, i ho comptabilitzem tot, veiem els resultats estratosfèrics de tindre contenta la gent. No té preu. No té preu. I això suposa per l'empresa una millora de la competitivitat brutal.
Ara ja estem...
Per no dir que hi ha molt menys de fuga de talent dintre de l'organització, no?
Ara ja estem arribant al final, el David ja m'ho està anunciant, però has donat 2 dades, com molt bé has dit tu, pues, que poden provocar un terratrèmol important, perquè una cosa és el que has comentat, de filosofar, parlar, perquè per xarxes socials són temes que es mouen molt, però quan baixem a la terra i fiquem números i estàs dient que podem perdre 100 dies a l'any per estats de desequilibri de felicitat, per dir-ho d'una manera, o que una persona infeliç pot provocar, viralitzar aquesta infelicitat dintre de l'organització amb les pèrdues corresponents, això són dades, i al final són dades que suposen pèrdua de calés. I al final les empreses, el seu objectiu és guanyar-ne, no perdre, no? I, per tant, són dades que són molt importants tindre-les al cap, sobretot perquè els responsables, els empresaris, els caps de departament, els directors generals, les tinguin molt davant, perquè és una inversió en un intangible, que vosaltres això ho coneixeu molt bé, però que el tindre una organització equilibrada doncs provoca uns beneficis en productivitat i en beneficis que tu mateix has dit que són, per l'estudi que he fet, són espectaculars. Realment m'has deixat bocabadat perquè no sabia que existissin aquestes dades tan clares i tan concretes sobre les pèrdues que pot provocar doncs, no introduir aquest concepte estratègicament tan important.
Pues aquestes dades, disposat a compartir-les amb qui li puguin interessar, des d'Acció Preventiva, totalment gratuïtament. Pues si hi ha algú que li pugui interessar l'estudi aquest, pues estarem encantats de compartir-ho amb tots vosaltres, perquè el coneixement té que ser transversal. A més, en uns moments d'adversitat com el que tenim avui en dia sobre la taula, crec que és una obligació moral el fet de compartir aquestes dades per poder guanyar totes les nostres empreses a Catalunya competitivitat.
Pues moltes gràcies, Xavier. Xavier Pladevall, CEO d'Acció Preventiva. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Ja estem al final de Temps de Benestar. Gràcies per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Recordin, ens tornem a trobar aquesta nit a les 20:15. Que aprofiti.